Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs a aquesta hora us llegim el comunicat que Ràdio Capital vam emetre ahir en suport als mitjans de comunicació públics del país. I diu així: Ràdio Capital de l'Empordà condemna la voluntat del govern espanyol del Partit Popular, amb el suport del PSOE i de Ciutadans, d'intervenir els mitjans públics catalans, Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i també l'Agència Catalana de Notícies, en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Denunciem aquesta intervenció com un atac a la llibertat d'expressió i d'informació, principis que com a mitjà de comunicació de proximitat entenem com a fonamentals per la qualitat democràtica de la nostra societat. Des de la humilitat d'un mitjà de les nostres característiques, des d'aquest racó de l'Empordà, volem expressar el nostre suport als professionals d'aquests mitjans que al llarg de la seva trajectòria han posat de manifest la professionalitat, el rigor i el compromís amb la missió de servei públic que els és pròpia. Els mitjans públics han estat instruments de cohesió social i vehicle per l'expressió i la participació de les diverses perspectives i opinions que configuren la realitat del país. Això també els ha fet referents per aquells mitjans que modestament procurem treballar amb la qualitat en l'àmbit local. Tot el nostre suport, per tant, perquè puguin continuar amb una tasca tan important. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també, Martí, seguim el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Comencem setmana amb ambient assolellat, amb alguna boira o núvol baix a primera hora, però que marxarà amb el pas de les hores. Vent de tramuntana que encara serà present, però amb tendència a anar afluixant. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per mar alterada. Temperatures entre els 8 i els 20 graus. I de cara a dimarts i dimecres, remuntada de les temperatures i ambient assolellat.
Gràcies, Martí. Doncs a les 8 i 2 anem als titulars.
Primer tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el socialista Josep Melcio Muñoz, rebutja l'aplicació de l'article 155. El cap del grup municipal socialista, que governa amb tots per Sant Feliu i Esquerra Republicana, es desmarca del PSOE. També ho fan la resta de regidors del PSC a Sant Feliu.
També altres destacats socialistes de l'Empordà s'han pronunciat sobre el 155. A Calonge i Sant Antoni demanen que s'esgotin fins al darrer moment totes les possibilitats de diàleg. I l'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, aposta per la posició del ni duí ni 155.
Sant Feliu de Guíxols compra dos pisos per habitatge social. Els immobles eren de Bankia i estan ubicats a la zona del Sot dels Canyers. A Sant Feliu hi ha més de 140 situacions de vulnerabilitat per necessitat d'habitatge.
Comencen els treballs d'enderroc a l'illa de les Finques ocupades l'any passat a Torroella de Montgrí. Els ocupes volien habilitar-hi el centre social autogestionat L'Obrador. La finca havia estat declarada en estat ruïnós i el consistori ha autoritzat els enderrocs.
El regidor d'Urbanisme i Ecologia assegura que a Palafrugell manca cultura del reciclatge. Jaume Palaí sosté que per això el govern municipal ha ampliat els punts de recollida d'oli usat i canvia el model de contenidors.
Esports. El Palamós rep un dur correctiu al camp del Granollers amb derrota 4-1. Els palamosins sumen 7 derrotes en 11 jornades.
I en bàsquet, alegria i decepció pel que fa als interessos baixempordanesos. El Bisbal Bàsquet segueix en ratxa i guanya per un extraordinari 42-70 al Sant Joanenc, mentre que el Palamós segueix enfonsant-se amb una nova derrota a domicili contra l'Arbúcies 81-69.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Això és el que us explicarem ampliat degudament al llarg d'aquest Supermatí d'avui, que ara comença. I comencem tal i com us explicàvem a la portada. Ampliant aquesta informació que us anunciàvem, l'anunci del 155 ha provocat un gran enrenou polític i també a l'Empordà. Diversos alcaldes van participar dissabte a la manifestació per l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que alhora es van convertir en un clam contra l'aplicació d'aquest article 155. També entre els líders empordanesos del PSC hi ha hagut reaccions, David Parreño.
El primer tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Josep Melcior Muñoz, ha fet públic el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155. El líder del PSC, que governa amb tots per Sant Feliu, i Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, decideix distanciar-se del 155. La resta dels socialistes ganxons, Laura Serrano i Salvador Calabuig, també donen suport a aquest posicionament. Muñoz creu que les posicions en defensa del diàleg i el pacte estan sent arraconats. Els socialistes ganxons carreguen contra el govern espanyol, a qui acusen de posar encara més en perill la convivència i l'autogovern, però alhora critiquen les maldestres actuacions, diuen, que fan Junts pel Sí i la CUP.
I també s'han posicionat altres regidors del PSC al Baix Empordà, alguns amb responsabilitats de govern a Calonge i Sant Antoni, demanen que s'esgotin fins al darrer moment totes les possibilitats de diàleg.
L'exalcalde de Palafrugell i referent del socialisme en el Baix Empordà, Juli Fernández, s'ha fet seu el lema de "ni dui ni 155". Per això reclama que Carles Puigdemont convoqui eleccions com a sortida al conflicte. El primer tinent d'alcalde de Platja d'Aro i també secretari d'organització del PSC gironí, Maurici Jiménez, constata que hi ha molta gent que està treballant perquè les coses no vagin més enllà. També recorda que s'ha arribat a aquest punt per la voluntat d'alguns que van decidir saltar-se les lleis i d'uns altres que es van negar a parlar de res, diu.
Doncs a aquesta hora del matí el que fem és saludar el regidor del PSC a Sant Feliu de Guíxols i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, el senyor Josep Melcio Muñoz. Senyor Muñoz, bon dia.
Bon dia.
L'escoltem. Senyor Muñoz, vostè s'ha distanciat, vostè és un d'aquests regidors díscols amb aquesta aplicació de l'article 155.
Bé, no crec que la paraula sigui distanciat ni res que s'hi sembli. L'únic que fem nosaltres, en aquest cas com a grup municipal, és insistir en un tema que hem insistit des de que va iniciar-se les últimes iniciatives per part d'un Parlament que salta la democràcia, per part d'un govern espanyol que se salta també les línies vermelles. Estem allà on estàvem i ara, davant de ja el darrer punt, esperem que sigui el darrer i que no s'apliqui aquesta aplicació del 155, el que mostrem i insistim és que no s'ha d'aplicar aquest article i que s'ha d'insistir en el diàleg, tot i que ara mateix aquest posicionament, jo crec que del PSC, jo crec de tots plegats, doncs té molt poc ressò en els entorns que estan realment en els dos extrems.
Senyor Muñoz, com es potencia el diàleg quan hi ha una de les parts que no només diu que no vol parlar, sinó que a més aixeca un mur contra el qual ens anem donant cops de cap a la paret?
Sí, un mur en un cantó i un altre mur en l'altre. Aquesta és la nostra visió i cadascú ha de ser responsable del que ha fet i el que ha deixat de fer. En la nota que hem fet pública parlem de que en nom del poble s'ha portat el poble amb un precipici i per l'altre cantó sembla que s'empenyen el poble a caure. Realment, doncs, és una situació que nosaltres no compartim.
Hi han hagut alguns alcaldes del PSC que han decidit abandonar les seves responsabilitats, per exemple l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que ha abandonat la seva acta a l'òrgan màxim de gestió del PSOE. Tenen previst vostè, o té previst vostè emprendre alguna acció similar?
Evidentment la senyora alcaldessa de Santa Coloma el que fa és renunciar al seu lloc a l'executiva del PSOE, que és un partit en el qual doncs estem, diguéssim, tenim una relació establerta, i jo com a militant del PSC estic militant en el PSC i seguiré militant en el PSC sense cap mena de problema i donant la meva opinió, que és el que és democràtic.
Senyor Muñoz, es pot militar o es pot ser un partit que rebutja l'aplicació de l'article 155 i al mateix temps està federat amb un partit, el PSOE en aquest cas, que li dona suport o que l'ha impulsada?
Fins ara la que és el posicionament públic del PSC és que s'està treballant perquè això no arribi al final que està previst el divendres, i per tant, mentre encara estiguem en aquest àmbit de gestió del tema, nosaltres es mantenim en el rebuig i esperem, doncs, que finalment, doncs, el nostre partit segueixi també en aquest posicionament. Si d'aquí 6 dies les coses són diferents, doncs, evidentment, com que estem amb una política del Dragon Khan i de la immediatesa del tuit, doncs, sobre això també valoraré quin és el posicionament final davant d'aquest assumpte.
Vostè contempla abandonar el PSC, per entendre'ns, si el PSC segueix donant si el PSC a través del PSOE segueix donant suport al 155?
Ja li dic que quan arribi el moment, el mateix que he fet o hem fet en aquest cas, doncs faré la valoració i farem la valoració, i sobre això doncs s'actuarà. Després de 30 anys de militància en el PSC, doncs me sembla que uns moments de reflexió no són pas són imprescindibles tots els moments de reflexió necessaris.
Senyor Muñoz, en un altre ordre de coses, m'agradaria, ara que tenim l'ocasió de parlar, m'agradaria parlar sobre altres aspectes que afecten a l'actualitat del seu municipi, si li sembla.
Sí.
Bé, a aquesta hora us expliquem una notícia, i és que Sant Feliu compra a Bankia dos pisos del grup Sot dels Canyers per habitatges socials. L'acció es va aprovar a la Junta Extraordinària de Govern dijous al matí, i gràcies a la llei s'ha permès fer un tanteig preferent. Ho explica amb una mica més de detall l'Eugènia Güell, i de seguida ho abordem amb el senyor Muñoz.
Per un s'han pagat quasi 24.500 euros i per l'altre al voltant de 38.000. Tot i així, aquestes accions són insuficients, ja que a Sant Feliu s'hi han detectat 147 situacions de necessitats habitacionals per vulnerabilitat. Ara per ara hi ha, d'altra banda, l'acord verbal amb la Generalitat pel projecte de convertir l'edifici de l'Hotel Mediterrani dels Germans Enlló en un bloc de, com a molt, 12 pisos destinats també a l'habitatge social. Però tot i així encara s'ha de fer l'acord per escrit.
Donar-se els fruits. Teníem previst...
Senyor Muñoz, disculpi que teníem amb l'Eugènia, que estàvem explicant això i no l'hem pogut escoltar. Estàvem en plena crònica. Digui'm.
Bé, doncs el que els hi comentava, el que hi ha en aquest cas és el fruit del treball realitzat. Jo diria que en els últims, no mesos, sinó quasi en els últims 2 anys des que es va constituir aquest govern, que era la voluntat d'ampliar al màxim el parc social d'habitatge per poder fer front, doncs, a tota la problemàtica que ha sorgit amb la crisi econòmica. S'han fet diferents actuacions i ara es comencen a donar fruits. El fruit és que, a través de l'entesa amb el govern de la Generalitat i l'entesa amb els bancs, doncs es pot procedir a l'adquisició d'aquests béns immobles. Això ja nosaltres teníem previst en el pressupost, fins i tot en una última modificació pressupostària vam ampliar substancialment la disponibilitat per fer-ho, i ara, amb aquest dret de tanteig i retracte, doncs comencem una feina que donarà fruits, ja s'ha vist aquests, i en venen a darrere, doncs, encara alguns altres.
Senyor Muñoz, explicàvem també que hi ha aquest acord per accedir a l'herència dels germans Enlló, per agafar l'Hotel Mediterrani i convertir-lo en habitatge social. Quan es podrà convertir aquest acord, que per ara és verbal, en un acord per escrit i formal, i es podrà començar a treballar en la rehabilitació d'aquests habitatges?
Bé, com tots sabem, a la resolució de l'herència Enlló hi ha un compromís per part de la Generalitat de que durant aquest any 2017 s'arribi ja a una primera fase de liquidació. Hi ha tot un compromís de facilitar això que comentàveu ara, de la reconversió de l'antic Hotel Mediterrani, i l'únic que estem fent és seguir dia a dia perquè en el moment que això sigui possible, doncs, fer tot el que cal, en aquest cas per buscar el finançament a través de l'herència Enlló d'aquesta transformació, i que ja nosaltres ja el que vam fer és adequar els estatuts de la Fundació Surís perquè pogués també sigui la Fundació Surís la que pugui fer front a la construcció, en aquest cas rehabilitació d'aquest edifici per la construcció, doncs, d'habitatges d'ús social. Nosaltres creiem que això és qüestió ja ara de mesos per poder veure la llum.
De mesos, bé, no, entenem que no entraria en el període d'aquest any 2017 encara, no? Ho dic per intentar mirar si és possible, no, per immediat de concretar una mica.
El que és l'inici d'obres, evidentment, estem a finals d'octubre,
no,
estem pendents del tancament de tota l'herència que ha de fer, en aquest cas, el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, però el que sí que veiem és que ja hi ha, doncs, un horitzó molt més proper que no pas el que hi havia doncs fa dos anys.
Amb tot, explicàvem a la crònica, hi ha una petició per part de, diguem-ne, 24 famílies i en 24 situacions de necessitats habitacionals, i estem parlant de dos pisos aquests comprats a Bankia i de 12 que serien els que arribarien provinents d'aquest hotel mediterrani dels germans Enlló. Per tant, quedaria encara lluny la necessitat actual de les possibilitats que tindria l'Ajuntament. Hi ha previst algun pla per ampliar aquest número d'habitatges, diguem-ne, d'àmbit social?
Bé, realment el que intenta l'Ajuntament de Sant Feliu, en aquest cas, és ampliar al màxim el parc d'habitatge social i, entre altres mesures de recent acord, en les ordenances fiscals per l'any 2018, està previst una bonificació del 95% de l'IBI a totes aquelles persones que cedeixin el seu habitatge per un ús social i que aquest habitatge entri, que ja n'hi ha una quarantena, doncs entrin a disponibilitat doncs, per les persones aquestes que comentàveu necessitades. Realment es busquen totes les mesures per facilitar que hi hagi el màxim d'habitatges disponibles per fer front doncs, a aquestes dificultats que heu comentat.
Senyor Muñoz, canviem de qüestió. La setmana passada ho explicàvem, Sant Feliu congela els impostos municipals i facilita les bonificacions, aquest 95% sobre l'impost de béns immobles. Expliqui'm una mica més de detall.
Sí, és això que comentava, és a dir, ens trobem, per una banda, com heu dit, tots els grans impostos municipals doncs, i les taxes municipals estan congelades, amb petites excepcions per adaptar-nos doncs, en els temps que estem vivint, i el que prioritzem són totes les qüestions que fan relació en el tema social. I en aquest cas el tema social és aquest de l'IBI, que el que ens interessa és que hi hagi, que aquella gent que tenen propietat i tenen voluntat de cessió, que no es vegin, entre cometes, perjudicats fent la cessió i havent d'assumir a sobre doncs, les despeses que li genera un bé immoble com és un pis. I per tant, per això hem introduït aquesta bonificació del 95%. I estem buscant el màxim de recursos per facilitar aquest tipus de cessió voluntària en aquesta borsa, que és una borsa que hi ha la borsa municipal, la borsa de la Generalitat de Catalunya, i això ens permetria doncs ampliar, si hi ha voluntat per part de la ciutadania, de fer aquestes sessions.
Hi ha també una rebaixa de l'impost de béns de l'impost de circulació, ja ho direm, per l'impost de circulació. Hi ha prevista també una rebaixa per aquest any. La responsable màxima del PDeCAT a l'Ajuntament, la Dolors Ligero, deia en aquesta emissora que això és una pujada d'impostos encoberta. Si li sembla, l'escoltem un moment.
Que vostès no han pujat impostos, vostès l'IBI no és que hagin posat impostos, és que han consolidat l'increment del 10% que va obligar l'Estat a aplicar durant els anys de l'anterior legislatura. Aquest 10% es podia haver rebaixat a partir del 2016 i vostès no només no el van rebaixar, sinó que el van consolidar i ara ja no és possible la regressió. Per tant, que han pujat els impostos, jo no tinc cap dubte.
Senyor Muñoz, això és una pujada d'impostos encoberta i és cert que s'haguessin pogut abaixar aquestes taxes ja l'any passat?
Realment, la lectura que fa de les ordenances fiscals el grup de Convergència i Unió a la nostra ciutat és una visió que nosaltres creiem que està en un altre nivell, per entendre'ns, perquè si alguna cosa ha fet aquest govern i va fer en les primeres ordenances fiscals que va aprovar va ser baixar l'IBI, i ells es mantenen amb una nebulosa de una ficció que parla de que es poden baixar els impostos, que els impostos es poden baixar sempre, evidentment, sempre es poden baixar els impostos i sempre es pot deixar de fer serveis. El que nosaltres fem és mantenir els impostos i mantenir els serveis. Dir el contrari i prometre, diguéssim, doncs, la lluna, doncs, això només és doncs, la voluntat de fer una crítica fàcil a una cosa que és molt realista, que són les nostres ordenances fiscals i els nostres pressupostos. Suposo que ningú creurà que hi ha voluntat de pujar impostos quan no es toquen els impostos. Dir el contrari, doncs és una opinió, respectable, però que ja li dic que està en una altra realitat que no és la nostra.
Queda clar, senyor Josep Melcio Muñoz, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem de prop l'evolució de l'actualitat dels propers dies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquí a res, passen millor dit 5 minuts d'un quart de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 20 tenim més notícies. I continuem amb l'actualitat relacionada amb el procés perquè l'alcalde de Verges, el cupaire Ignasi Sabater, ha fet públic que va rebre una amenaça de mort a l'Ajuntament el passat 12 d'octubre. El dia de la Hispanitat, el consistori va decidir obrir, com van fer altres ajuntaments del Baix Empordà, David.
Segons ha avançat Ràdio Girona, un desconegut va trucar al consistori amenaçant que anirien a fer mal a les persones amb, literalment, punxades a l'estómac, tot plegat després de la punxada de rodes massiva que va patir Verges. L'alcalde va denunciar-ho el mateix dia als Mossos d'Esquadra, que ho estan investigant. Recordem que l'endemà de l'aturada general del 3 d'octubre, Verges es va despertar amb les rodes de tots els vehicles punxades. En total van ser 95 els cotxes afectats.
Doncs déu-n'hi-do. I comencen els treballs d'enderroc a l'illa de les Finques, ocupades l'any passat al municipi de Torroella. En aquelles finques s'hi volia evitar el centre s'hi volia habilitar, millor dit, el centre social autogestionat L'Obrador, Gerard Tascaig.
Aquest centre social es va quedar sense activitat a principis d'aquest any. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jordi Colomí, ha explicat que la finca havia estat declarada en estat ruïnós. Des del consistori han concedit l'autorització per practicar-hi enderrocs. Des de l'Ajuntament també han posat la condició de mantenir un tancament perimetral de 2 metres d'altura per impedir-hi l'accés a la finca. Aquest terreny havia estat ocupat l'any passat i els ocupants han estat resituats en domicilis. S'espera que bona part dels terrenys ja acabin en mans del consistori per al seu ús públic. La finca, situada al número 1 del carrer Sant Agustí, al municipi de Torroella de Montgrí, havia estat la guarderia Estel Blau.
Gràcies, Gerard. 8 i 22... L'Ajuntament de Palafrugell reconeix al Supermatí de Ràdio Capital que ara mateix no hi ha cultura del reciclatge. Ho va fer divendres al Supermatí d'aquesta emissora el seu regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, Dani.
Ens va explicar accions que s'han dut a terme contra aquesta manca de cultura. Per exemple, han ampliat els punts de recollida d'olis de cuina usat i han canviat el model de contenidors. També és regidor d'Urbanisme. Des d'aquest punt de vista, ha assegurat que no pot avançar res de la situació actual del conflicte del xalet del Golfet.
Es troba a nivell judicial. I ja està, és que no hi ha més. Vull dir, la justícia desgraciadament funciona molt lentament i aquí està, o sigui, no hi ha més.
L'Ajuntament de Palafrugell ja va advertir fa mesos que no podia fer res més que esperar la resposta judicial.
I us hem d'explicar també una notícia tràgica. La mort per atropellament mortal aquest dissabte a la carretera de Jafra. Un cotxe ha atropellat un vianant de 90 anys i, a conseqüència d'aquest xoc, com dèiem, ha mort.
A causa del fatídic accident, al llarg del matí de dissabte es va donar pas alternatiu en el punt de l'accident i va haver-hi aturades puntuals en els dos sentits de la marxa. Es van activar 3 patrulles dels Mossos, una dotació dels bombers i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat dels sistemes d'emergències mèdiques.
I més històries. Palafrugell ret un homenatge pòstum al psicòleg Lluís Maruny. Ha sigut en motiu de la celebració oficial de l'obertura del curs escolar 2017-2018. Maruny, mort a 2012 a causa d'un càncer, era membre dels equips d'assessorament psicopedagògic del Baix Empordà. Residia a la Bisbal, però sempre va tenir una relació molt estreta amb Palafrugell i les seves escoles.
Va ser coautor de llibres pedagògics sobre nous mètodes de l'aprenentatge, com Leer i Escribir, que va ser traduït a diverses llengües. Maruny també va ser una de les primeres persones en afrontar la complexitat de l'arribada a les aules de nous catalans vinguts d'arreu del món. La seva relació amb Palafrugell, però, va anar més enllà, perquè un cop jubilat va dedicar molt de temps a recuperar la memòria personal i històrica, va col·laborar amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i va catalogar tota la biblioteca del Centre Fraternal.
Gràcies, David. 5 minuts i 2 quarts de 9. L'Empordà es mobilitza en contra de la pobresa amb l'Empordà Somriu, un esdeveniment gastronòmic, lúdic i solidari impulsat per Oli del Mar, una de les empreses col·laboradores amb l'ONG Sonrises de Bombay, que ha tingut lloc aquest diumenge a Sant Antoni de Calonge, Pau Ponseti.
Una iniciativa solidària orientada a tots els públics amb un únic objectiu: donar suport a la lluita contra la pobresa i la reivindicació dels drets i les oportunitats de les comunitats dels slums. Un diumenge que, a més d'aquest gest solidari, hi ha hagut espai per als més petits, amb tallers de cuina, música en directe per animar l'ambient i, per descomptat, menjar i beguda per gaudir d'aquest magnífic dia de cap de setmana amb la família i els amics. Una iniciativa on hi ha col·laborat l'organització juvenil de Sant Antoni i Deán i destacats restaurants empordanesos com són el Port de la Cala, la Plaça, Sa Cova, Terra Mar i els restaurants palamosins Entre Dos Mons, Esportal i Mas dels Arcs. Durant aquesta jornada, els seus xefs han ofert plats típics de la zona i també alguns amb influències de la gastronomia índia.
Gràcies, Pau Ponseti. Són les 8 i 26 minuts. Temps per l'opinió. Opinió que ens arriba, com cada dia, en forma de comentari, i avui, amb la veu i les paraules i també els escrits que podeu trobar al nostre web, d'en Marçal Lladó.
En aquests dies d'emocions polítiques fortes, reconec que he descobert un enemic. Un enemic de veritat. Es diu WhatsApp. Es va colar les nostres vides amablement, com una simpàtica alternativa als SMS de pagament, però, a poc a poc, ha anat revelant-nos la seva veritable missió. El WhatsApp ha vingut a carregar-nos d'ansietat, a fer-nos la vida impossible. Aquest invent del diable s'ha desemmascarat del tot coincidint amb el clímax del procés independentista, en especial l'1 d'octubre, quan tots protegíem urnes arreu i la maquineta ens anava avisant de que venia el llop. També el dia de la vaga general, on tothom feia cara d'infiltrat per culpa dels milions d'avisos que havíem rebut de cada grup. Pànic, amics. Pànic és tot el que ens regala aquesta eina del diable que es diu WhatsApp. Proposo solemnament un pacte global per tal que eliminem tots l'aplicació dels nostres telèfons. Us juro que viuríem molt més tranquils i feliços.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Dos minuts i dos quarts de nou, anem als esports. Perquè aquest cap de setmana hi han hagut partits de futbol, bàsquet, handbol i també d'hoquei. En futbol, el Palamós rep un dur correctiu al camp del Granollers i perd per 4-1. Els palamosins van ser inferiors al seu contrincant i ja sumen 7 derrotes en 11 jornades. Pedro Ruiz.
La bona imatge que va oferir el Palamós la setmana passada amb l'àmplia victòria al camp de l'Horta per 1-4 contrasta amb la golejada que van rebre ahir els de Vicenç Fernández a Castelldefels per 4-1 va perdre. Els locals es van avançar al marcador al minut 4 amb gol de Jordi Aumatell. Al llarg de la primera part no hi va haver ocasions molt clares per part de cap dels dos conjunts. A la segona part, els Castell de Falencs van desplegar el seu potencial i, novament, Aumatell va marcar a favor dels locals en minut 61, gol que suposava el 2-0. Marc Medina aconseguia retallar distàncies pels palamosins 3 minuts després, però l'eufòria de mantenir el partit obert es va veure liquidada al minut 73, quan Joan Gibert va anotar el 3-1. Quan faltava un minut pel final, Òscar Oroz va sentenciar el maig amb el 4-1. La nova derrota dels de Fernández els fa caure una vegada més en la zona de descens, concretament en la 18a posició amb 8 punts. El diumenge que ve, a les 12 del migdia, els basempordanesos jugaran a casa contra el Vilafranca, 8è amb 17 punts.
I l'equip de futbol juvenil del Palamós cau al camp del Badalona per la mínima i acumula 3 derrotes consecutives.
Ja són 3 jornades les que fa que l'equip de Pitu Batlle no coneix la victòria. Aquest dissabte el conjunt palamosí visitava el camp del Badalona, que es va imposar als basempordanesos per 1-0, marcat per Josep Prudencio al minut 33. Després d'aquesta novena jornada de la competició, els groc i blaus són novens amb 12 punts. El proper dissabte, a les 12 del migdia, rebran la visita complicada del filial de l'Espanyol, que és segon amb 19 punts.
I marxem cap a l'embol, perquè les garbinenques encaixen una segona derrota consecutiva en un segon derbi gironí, aquest cop contra la Unió Esportiva Sarrià, després que el passat cap de setmana perdessin els 2 punts contra el Banyoles. Aquest dissabte, el garbí femení ja sabia que s'enfrontava davant d'un sarrià que no els hi posaria les coses gens fàcils. La crònica és d'en Pau Ponseti.
Un partit molt disputat, sobretot a la primera part, on les palafrugellenques van poder arribar a empatar a la mitja part, però la defensa del Sarrià i un atac poc encertat de les del Garbí, sobretot amb llançament exterior, va fer que no fos possible arribar a porteria. Així ens ho explicava Gerard Ventura, el seu primer entrenador.
Bé, doncs ens esperàvem un partit complicat. Anar a jugar a la pista del Sarrià sempre és difícil, i així ha estat, no? La primera part l'hem aguantat molt bé, hem anat a la mitja part de només 2 gols, contents perquè la defensa estava funcionant i l'atac, tot i que en alguns moments doncs, ens hem col·lapsat, doncs, la cosa ha tirat endavant i ha sigut a la segona part que el Sarrià ha agafat una renda de 6-7 gols a l'inici de la segona part, que ha dificultat molt les coses, no?
Després de la mitja part, les garbinenques van sortir amb més forces i idees renovades, però no van ser prous per superar un equip local molt fort en defensa i també efectiu en atac, fet que va donar la victòria a les gironines del Sarrià, on van acabar el partit amb un marcador de 21-18. Tot i això, Gerard Ventura destaca les millores que al llarg de la setmana han anat practicant en els seus entrenaments i que en el partit d'aquest dissabte han donat fruit i, sobretot en defensa, n'han pogut veure el resultat. Per altra banda, aquest cap de setmana l'equip sènior del club handbol Garbí també va disputar el seu partit fora de casa contra un Molins de Rei que la classificació estava 2 posicions més endavant. Un partit molt interessant entre dos equips que han fet un bon inici de campionat i en el qual l'equip local va demostrar que tenia les eines suficients per superar la defensa empordanesa. Un Molins de Rei que va saber atacar els palafrugellencs i a la vegada va demostrar que també té una defensa imparable. Així doncs, al final del partit van arribar a un marcador on el Molins de Rei va aconseguir una clara victòria, 28-20, i se'n van dur els 2 punts cap a casa.
I en l'àmbit de l'hoquei, el Palafrugell suma la primera derrota a casa enfront d'un dels grans candidats a guanyar l'hoquei Lliga, el Liceu, i cau per 3-5. Malgrat la derrota, els blanquinegres van oferir una bona imatge i van ser a prop de donar la sorpresa, Pedro.
Durant la primera meitat, els palafrugellencs van ser capaços de no encaixar cap gol durant els primers 17 minuts. Va ser el minut 18 quan David Torres avançava als visitants. Els gallecs van ampliar distàncies al minut 21 i van marxar al descans amb un 0-2 gràcies al gol de Marc Coy. El 0-3 arribava al minut 31, poc després de la represa, novament amb un gol de David Torres. Pràcticament 60 segons després, els basempordanesos reaccionaven i anotaven l'1-3 amb gol de Rubén Ruiz. En 2 minuts, el Liceo tornava a mantenir l'avantatge de 3 gols quan César Carballeira marcava l'1-4. Al minut 37, els gallecs deixaven pràcticament sentenciat el partit amb un 1-5 a l'electrònic, un tant que va ser notat per Eduardo Lamas. El conjunt dirigit per Xavier García no es deixava intimidar i va donar-ho tot fins al final, en qüestió d'un minut. I quan restaven 5 minuts pel final, l'equip local s'aproximava al marcador amb un 3-5 amb gols de Pol Vives i Gerard Pujol. El Palafrugell tanca la tercera jornada en 12a posició amb 3 punts, ja que acumula una victòria i 2 derrotes. El proper dissabte, a les 9 del vespre, visitarà la pista del Reus Deportiu, que és cinquè.
I per acabar aquest bloc dedicat a la informació esportiva, en bàsquet, alegria i decepció pel que fa als interessos del Baix Empordà. El Bisbal Bàsquet segueix en ratxa i guanya per un extraordinari 42-70 al Sant Joanenc, mentre que el Palamós segueix enfonsant-se amb una nova derrota a domicili, aquesta vegada contra l'Arbúcies per 81-69.
Els bisbalencs ja sumen 4 victòries seguides, però es mantenen al cinquè lloc de la classificació. En relació al Palamós, 6 derrotes en 6 jornades i també es mantenen en penúltima posició. El pròxim diumenge, a 3 quarts i 10 minuts d'una, el Bisbal Bàsquet s'enfrontarà a casa contra el Santa Eugènia de Berga. Per la seva banda, el Palamós també jugarà el diumenge a 3 quarts de 6. Els visitarà les franqueses al CUE de la Lliga. Serà una bona oportunitat per, possiblement, sumar la primera victòria de la temporada.
Gràcies, Pedro Ruiz i Pau Ponseti, 2 quarts i 5 minuts de nou. I tenim més notícies. I en aquest cas de l'àmbit general, per explicar-vos amb l'Alba Elegide, el portaveu del govern Jordi Turull afirma que de moment les eleccions en aquest moment no estan sobre la taula. El portaveu ha dit que cal defensar les institucions i culminar l'1 d'octubre, Alba.
El portaveu del govern, Jordi Turull, ha titllat de cop d'estat en tota regla contra les institucions catalanes les mesures de l'article 155 de la Constitució anunciades aquest dissabte pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Turull també ha explicat en una entrevista a RAC1 que està estudiant jurídicament l'execució de l'article 155 per denunciar fins a quin punt el govern espanyol ha anat al marge de la llei. En aquest sentit, ha posat de manifest la perversió de l'executiu de Rajoy i ha dit que s'ha situat fora de la llei quan són ells qui sempre parlen de retornar la llei.
I el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, que afirma en una entrevista a la BBC que la majoria d'imatges de violència policial són falses i assegura que l'ús de la força va ser limitat i no deliberat, sinó que va ser provocat.
El periodista s'ha mostrat incrèdul per les afirmacions del ministre espanyol i davant aquesta reacció, Dastis ha replicat que no totes eren falses però que n'hi havia que sí que ho eren. Dastis ha completat la seva resposta defensant l'actuació policial alhora que la cadena matia imatges de l'acció policial en diversos col·legis catalans.
Shinzo Abe torna a guanyar les eleccions al Japó amb una contundent majoria, tot i haver perdut alguns escons, el Partit Liberal Democràtic es manté victoriós.
El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha sortit reforçat aquest diumenge de les eleccions avançades que ell mateix va convocar per mesurar el suport popular a les seves polítiques. Tot i haver perdut escons, la coalició del govern ha obtingut almenys 293 dels 465 del Parlament japonès, a prop de la majoria de 2/3, que se situen en els 310. Una majoria necessària per poder dur a terme la reforma de la Constitució que Abe persegueix des de fa temps per modificar l'article 9 i donar més poder a l'actual exèrcit japonès, anomenat Forces d'Autodefensa, perquè no se'ls permet atacar.
8:37.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Hem tancat ja el bloc informatiu i a aquesta hora del matí, com cada dilluns, volem saludar a la Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, bon dia. Sembla que no tenim la Teresa en línia, hem perdut la comunicació, intentarem recuperar-la. Ara sí, Teresa, s'ha tallat, això?
S'ha tallat de cop, sí.
Bé, Teresa, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bon dia.
Una setmana més, ben tornada. Amb la Teresa dèiem, recuperem, o millor dit, recomanem, fem una repassada als llibres que podem llegir i sempre també intentant trobar aquesta mirada empordanesa a l'hora d'escollir una bona lectura, Teresa?
Bon dia, doncs. Sí, avui us he portat una autora empordanesa d'adopció. Ella va néixer a Barcelona, però ja fa anys que viu a Figueres. Crec que amb vosaltres no n'he parlat i em fa il·lusió d'alguna manera parlar-vos d'aquests autors que viuen a l'Empordà. Sembla que hem parlat de Vicenç Pagès, hem parlat d'en Pere Maruny, vam parlar de l'Oriol Florença, però perquè la seva novel·la Kentucky aquests dies estava molt, molt de rabiosa actualitat. Ara us vull parlar de la Maria Mercè Quartiella. És important que la tingueu en compte. Crec que és una autora que es desmarca moltíssim del grup, diguem, de novel·listes convencionals, és a dir, a veure, de la narrativa clàssica. La Mercè és una dona que escriu a partir d'uns temes molt propers, molt quotidians, de personatges que podeu conèixer. Precisament un recull de contes seus és gent que tu coneixes. I en canvi, vull dir, és molt trencadora. Ella venia del món del teatre, havia escrit teatre amb el seu home, ja us diré que un nom, ho sento. I escriu la primera novel·la a Brau Edicions, es diu Germans gairebé bessons, i és una novel·la absolutament trepidant en la que un es fixeu-vos bé ja la proposta, un músic violinista de música clàssica que pertany a una orquestra important es juga a cartes 6.000 euros, s'ha perd. A casa les coses no estan bé com per anar perdent els calés d'aquesta manera i té una setmana exacta per tornar-los. Si no els apaga, l'acreditor li enviarà uns russos que ja té preparats per anar repartint estopa.
Això té pinta de thriller televisiu, això, eh?
I és un thriller espectacular. Comença amb dia 6, dia 5, dia 4, és a dir, a cada capítol perdem un dia en el qual ens anem acostant en aquest dissabte en què ella ha d'aconseguir trobar els diners. Però qui és aquest noi? Aquest noi es diu Joan, està casat amb una dona que ell i la seva germana troben una mica fleuma, perquè aquesta és la Raquel, i en Joan i l'Ester, que són dos germans, tenen una relació molt unida, són germans gairebé bessons, perquè el seu pare va dir que com que la mare va quedar embarassada mentre estava lletant en el bailet, aquests embarassos que no t'esperes tan ràpids, perquè et diuen mentre dones el pit no quedaràs embarassada, doncs mentida, com tantes d'altres, no us ho cregueu. Sí. Aquesta dona va quedar embarassada, neix l'Ester amb 9 mesos, i per això els hi diuen germans gairebé bessons. Ells dos tenen una mena de secret del passat, un fet que els uneix, un fet que no han confessat a ningú, i això els hi fa tenir una relació com una mica, diria, que sempre junts sembla que van més enllà que el seu entorn. Ja. Mai ho acaben de dir tot, mai s'obren del tot. Tenen aquest secret compartit que els fa còmplices, i els fa còmplices al llarg de la vida. Llavors els fa còmplices tot sovint contra aquesta Raquel, pobra noia, que s'ha casat amb en Joan i que no sap ben bé a quina visper s'ha anat a ficar. Llavors, tots tres s'assabenten, en Joan arriba un dia a casa, els diu, noies, estem amb un merder. Evidentment el que està en el merder és ell, però quan arriba a casa diu, estem, per tant, ja aquí teniu el marrón. I totes dues es fan, tal com en Joan espera, responsables d'aquest deute, també. I llavors és com aquests tres personatges, cada dia de la setmana que va passant, busquen la manera de trobar i de tenir 6.000 euros en mà per poder-los pagar en l'acreditor de la partida de cartes. Curiosament, cap d'ells tres es parla entre ells, només el doctor sap què estan fent, o sigui, hi ha una incomunicació espectacular, cap d'ells parla amb l'altre per dir quins avanços està fent per aconseguir els diners. Nosaltres sabrem qui els aconsegueix, nosaltres sabrem com va. En realitat és una novel·la molt curiosa de llegir, perquè el lector, si s'hi fixa, és de contrastos. És una novel·la en la que la no acció del fet del passat, quan te n'enteres de què va passar, és en realitat no actuar davant d'un fet, i tots dos són còmplices de no actuar. El violinista, que se suposa que és el més culte dels tres, que és una persona sensible, vull dir, està tocant el violí amb música clàssica, en grans concerts, és un jugador de cartes que s'hi juga el que no té a nivell familiar. La fleuma també té una actitud que no te l'esperes.
Va molta gràcia, la paraula fleuma sempre va fer molta gràcia.
I el curiós és també l'Esther. La veritat és que és una novel·la que la gent que l'ha llegit, i sobretot s'han fet cups de lectura, tothom, no tothom no, però molta gent diu aquests personatges no em cauen bé. Però no la pots deixar, o sigui, yeah, és tan absorbent, tens tantes ganes de saber què fan, que dius, però és que aquesta és una poca vergonya, l'altra no sé què, i els critiques, però a tu t'interessa molt saber què passa. I quan en parles, i en parles amb altres lectors, i sobretot qui té la sort de poder anar a parlar amb l'autora, de sobte aquesta gent es van obrint, és com una flor tancada que de mica en mica, quan es va obrint, deixa anar allò l'aroma, mm-hmm, i deixa anar l'interior que té. Aquests personatges una mica són això, sobretot els dos personatges femenins. La primera escena és curiosa perquè elles diuen, quina ràbia, ara ve en Joan aquí a molestar-nos mentre ens estem detestant tan tranquil·lament.
Mentre ens estem detestant tranquil·lament, molt bé, això.
Va, vull dir, aquesta frase us dona una mostra, és el primer paràgraf.
Sí, és com si la frase s'hagués d'acabar com a veure si ara haurem de portar-nos bé, no?
És que, guaita, tan bé que estem avorrint-nos i aquí detestant-nos i que ja estàvem... O sigui, tenim una vida grisa, estem aquí amb una sense actuar, vull dir, ens queixem del que tenim, però, bueno, tampoc volem fer res més, o sigui, ja, que ningú ens vingui a...
emprenyar la paciència, sí, sí.
Sí, o que ningú ens elimini aquesta vida de mediocre i avorrida que portem. No? I llavors, un fet que evidentment és un problema, vull dir, qui ho llegeixi ho veurà, sobretot que es quedi amb aquesta frase, és una novel·la de contrastos, constantment.
Digues, perdona.
No, només volia acabar-ho dient-vos que té dues obres més, la Maria Mercè Quartiella. Una és una altra novel·la que es diu L'afer Marcellès, i bueno, també hi ha una acció, una mena d'intriga, la història de dues germanes. Els personatges, una de les germanes, per exemple, treballa en una botiga de tota cent. Vull dir, heu de saber que els personatges de la Mercè ni són rics, ni són guapos, ni tenen molt d'èxit. Vull dir, ja et dic, sempre t'hi pots reconèixer, mm-hmm, perquè són molt del montó. Mm-hmm. I té un recull de contes en el qual té també el premi Mercè Rodoreda de contes, que és el de gent que tu coneixes. Per cert, penso que ho he dit, els Germans Gairebé Bessons és Premi Llibreter, que és un dels premis més valorats pels escriptors, perquè no té dotació econòmica, vull dir, no es cobra, ja, no es guanya res econòmicament.
És, però és qualitatiu, diguem-ne, no?
Exacte, el prestigi de tenir Premi Llibreter és important.
Abans hem començat dient, està casada amb no sé qui, està casada amb en Joan Manuel Soldevila.
Amb en Soldevila, sí, és que en Joan Manel, a més en Joan Manel és un home, és tintinòleg, és un dels millors tintinòlegs d'Espanya, vull dir, és un dels cinc millors, quan parles de tintinòlegs, ell és un dels cinc primers. Té obres escrites a part de teatre, té una obra amb cal·lígraf sobre el Quixot, té assajos, vull dir, és un escriptor també, és professor d'institut a Figueres, és en Solde, que li diuen els seus alumnes, i és una persona encantadora i molt ben valorada dintre de tot el seu entorn també.
Recordem el títol del llibre?
Sí, la novel·la de la Maria Mercè, que és la primera que he recomanat, Germans Gairebé Bessons, però ara que té tres novel·les o tres obres a les llibreries, teniu temps abans de que surti una novetat, em consta, cap a primers del 2018, que serà un Sant Jordi segurament que es comentarà molt. Jo us animaria a posar-vos al dia, perquè us llegiu en una setmana cada un, i menys i tot, vull dir que Maria Mercè Quartiella, autora empordanesa d'adopció, viu a Figueres, treballa també a Figueres i a mitjans de comunicació, i bé, una autora que l'hem de seguir, és important.
Molt bé, Maria Teresa, hi ha algun altre llibre que vulguis comentar així de manera més ràpida?
Ara van sortint novetats, irem rebent llibres importants. Hi ha un llibre que estic segura que m'agradarà molt, encara no l'he pogut començar, que és d'en Badal, d'en Joan Lluís Badal, un autor exquisit,
Ui, sembla que tornem a perdre la...
Ens falla una mica, sí, aquesta connexió.
Sí, sí, avui ens està fent la la punyeta, això.
Doncs res, bé, teniu això, una novetat de l'editorial Rata, que és Badal, es diu l'autor, en els llibres signa J.L.Badal, és poeta, és un home... molt estimat en el món de les lletres, ha fet unes literatures infantils i juvenils sensacionals que la mainada ja han detectat, ja noten, i els instituts també, que caram, aquí hi ha una obra important, i ara tenim una obra per adults que es diu Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents.
Carai.
Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents.
Déu-n'hi-do, un títol...
Editorial Rata, de Badal, de l'autor J.L. Badal. Una altra obra, aquesta encara no us en puc dir gaire res més que el fet que estan a les llibreries, però per mi és una alegria, vull dir, espero que ho sigui per molts que ja el coneixen també.
Segur que sí, Maria Teresa Calabús, i tornarem la setmana que ve, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu-siau.
Llibres que ens recomana la Maria Teresa cada setmana. I encara uns últims apunts d'actualitat, en aquest cas cultural, en forma d'agenda. I és que l'agenda d'avui la comencem recordant que fins al 29 d'octubre la Carbonera de Forallac està oberta al públic, Pau Ponseti.
Com ja és tradició, des de fa 25 anys, el 12 d'octubre es va encendre la Carbonera, una activitat tradicional que s'ha convertit en una festa per tots aquells que s'hi vulguin apropar. Tot i això, portava un programa ple d'activitats, que entre elles hi havia el procés d'empilar, embalumar i, finalment, l'encesa. I és per això que us volem recordar que teniu temps fins aquest dimarts 24 d'octubre per poder anar-hi i, per tant, gaudir d'un magnífic dinar en un lloc tan emblemàtic i familiar com és la Carbonera.
I marxem cap a l'Escala, on a 6:45 de la tarda ens proposen una activitat esportiva per gaudir en grup i a l'aire lliure.
Com cada dilluns, es pot participar a les sortides del grup de running femení de l'Escala, una proposta per gaudir d'aquest esport al voltant dels camins i paisatges del poble. Una activitat dirigida a tots aquells que gaudeixin d'una forma física adequada per realitzar aquest esforç o que vulguin començar a córrer, ja que van tant per asfalt i com per muntanya. El lloc de trobada és el pàrquing de la piscina municipal i és una activitat totalment gratuïta.
I finalment destaquem l'exposició Pell de Pigments, que fins al 29 d'octubre podeu veure al Castell de Benedormiens, això és a Castell d'Aro.
Pell de Pigments ens permet fer una lectura de la trajectòria de Gil Granero des dels seus inicis fins ara. L'obra de l'artista ha tingut sempre un fil conductor que ha anat lligant i mantenint amb elements recurrents d'una suite a l'altra. Les obres d'una interpretació matèrica clarament expressada relacionen temàtiques que inicien objectes sobre la taula, suite astral, infantes, cavalls, on incorpora també l'element esfèric i ens du a retrobar-la amb l'última sèrie de treballs on apareix la imatge de les cúpules com a element central del discurs.
Gràcies, Pau, i com sempre, sempre que vulgueu recuperar aquest espai...
L'agenda cultural de la setmana.
Podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat. Us ho hem explicat avui, que és 23 d'octubre, un dia en el que en aquest país hi ressonaven aquestes paraules.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut.
Les va proclamar, com sabeu, tornat de l'exili, Josep Tarradellas, Marc Clapés.
I va passar tal dia com avui fa 40 anys, quan el president de la Generalitat va tornar a Catalunya després d'exiliar-se a França l'any 39. Va presidir la Generalitat des de l'exili a partir del 1954, quan els diputats catalans a l'exili el van elegir. Durant molts anys va mantenir la vigència de la institució. Quan va tornar, va formar el primer govern d'unitat de la Generalitat restaurada. Va poder negociar amb Adolfo Suárez el restabliment de la Generalitat.
Doncs això passava, com deia Marc, fa 40 anys, en un 23 d'octubre, el mateix dia en què Estats Units sol·licita a Suïssa l'extradició de Roman Polanski per haver abusat sexualment d'una menor.
El director de cinema va ser acusat l'any 1977 d'haver mantingut relacions sexuals amb una jove de 13 anys. El succés va ocórrer quan Polanski era l'encarregat de fer unes fotos a una jove per una revista a casa de Jack Nicholson, en un jacuzzi amb alcohol i drogues. Després d'haver passat uns mesos a una presó, va abandonar el país mentre estava en llibertat sense fiança i mai més va tornar als Estats Units. L'any 2009, els Estats Units van sol·licitar a Suïssa que l'extradís, però no ho van aconseguir. Anys més tard, el govern polonès va estudiar la possibilitat, però al final no va produir-se.
I també tal dia com avui, un 23 d'octubre, la malaguanyada Amy Winehouse editava Rehab.
Va ser l'any 2006 quan la britànica presentaria el senzill oficial del disc Back to Black, amb el qual molta gent va començar a conèixer aquesta artista que passaria a la història per la seva veu i pels seus excessos. La cançó va vendre 1,7 milions només als Estats Units i va aconseguir 3 premis Grammy, entre ells a la cançó de l'any. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Ben malaguanyada que va ser l'Amy Winehouse. En un dia com el d'avui editava aquesta cançó, aquest Rehab, que ens ha servit per acostar-nos una mica més al final del programa d'avui. Un supermatí en el que us hem explicat moltes coses que repassem en forma de resum amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El primer tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el socialista Josep Melcio Muñoz, rebutja l'aplicació de l'article 155. El cap del grup municipal socialista, que governa amb tots per Sant Feliu i Esquerra Republicana, es desmarca del PSOE. També ho fan la resta de regidors del PSC a Sant Feliu.
També altres destacats socialistes de l'Empordà s'han pronunciat sobre el 155. A Calonge i Sant Antoni demanen que s'esgotin fins al darrer moment totes les possibilitats de diàleg. I l'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, aposta per la posició del ni duí ni 155.
Sant Feliu de Guíxols compra 2 pisos per habitatge social. Els immobles eren de Bankia i estan ubicats a la zona del Sot dels Canyers. A Sant Feliu hi ha més de 140 situacions de vulnerabilitat per necessitat d'habitatge.
Comencen els treballs d'enderroc a l'illa de les Finques ocupades l'any passat a Torroella de Montgrí. Els ocupes volien habilitar-hi el centre social autogestionat L'Obrador. La finca havia estat declarada en estat ruïnós i el consistori ha autoritzat els enderrocs.
El regidor d'Urbanisme i Ecologia assegura que a Palafrugell manca cultura del reciclatge. Jaume Palaí sosté que per això el govern municipal ha ampliat els punts de recollida d'oli usat i canvia el model de contenidors.
Esports. El Palamós rep un dur correctiu al camp del Granollers amb derrota 4-1. Els palamosins sumen 7 derrotes en 11 jornades.
I en bàsquet, alegria i decepció pel que fa als interessos baix empordanesos. El Bisbal Bàsquet segueix en ratxa i guanya per un extraordinari 42-70 al Sant Joanenc, mentre que el Palamós segueix enfonsant-se amb una nova derrota a domicili contra l'Arbúcies 81-69.
Gràcies, Toni.
Comença la setmana amb ambient assolellat, amb alguna boira o núvol baix a primera hora, però que marxarà amb el pas de les hores. Vent de tramuntana que encara serà present, però amb tendència a anar afluixant. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per mar alterada. Temperatures entre els 8 i els 20 graus. I de cara a dimarts i dimecres, remuntada de les temperatures i sol.
En Martí Segui, que se'ns ha avançat amb aquesta previsió del temps. Gràcies, Toni, dèiem, gràcies, Sílvia, gràcies, Martí, gràcies, en David Parreño, el maquinista de tot aquest programa informatiu, també en Dani Cortés, i gràcies també a l'Eugènia Güell, en Gerard Escaig, en Pedro Ruiz, a l'Alba Legide, en Pau Ponsetti i en Marc Lapés. Tornarem demà puntualment a les 8 del matí, si, com deien en els cartells de les corrides de toros, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Amatents, com sempre, a l'actualitat política i sempre enganxats a radiocapital.cat per saber tot allò més destacat que passa a casa nostra. Que tingueu molt bon dilluns. Al Supermatí torna demà. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.